Carmen com rares i que afecten 5 de cada 10.000 persones. Només a Catalunya hi ha més de 400.000 persones diagnosticades per alguna d'aquestes patologies. Per parlar-ne de tot plegat, ens acompanya via telefònica el doctor Javier Herranda, especialista en medicina interna i responsable de la Unitat de Malalties Rares de l'IDC Hospital General de Catalunya. Molt bon dia, doctor
Herranda, i gràcies per atendre la nostra trucada.
Bon dia, moltes gràcies per trucar-me.
A què denominem una malaltia rara o estranya?
Pues justament com ha dit, la definició de malaltia rara o estranya és una definició numèrica, és a dir, que és una malaltia que tingui una baixa incidència de la població, és a dir, que afecti a menys de 5 malalts per cada 10.000 habitants. O sigui, en el fons li diem rara o estranya quan s'hauria de dir infreqüent, simplement que hi hagi pocs malalts d'aquesta malaltia.
Clar, parlàvem que sobretot el que es basa en una malaltia rara és pel nombre de persones que l'afecten. Parlàvem d'aquestes dades, que a Catalunya hi ha unes 400.000 persones afectades, que 5 de cada 10 persones a l'estat espanyol en pateixen alguna, i jo voldria preguntar-li si en té les dades, si en sap en quants pacients, nombre, percentatge, afecten les malalties rares a Catalunya o a Espanya. Així més concretament, si és que aquestes dades potser són massa generals.
Sí, són unes dades que es basen en estimacions, és a dir, no hi ha un registre de tots els malalts diagnosticats. Si diguéssim de malalts diagnosticats d'una malaltia rara, si sumessin totes les malalties, que hi ha moltes, que hi ha més de 7.000, però si sumem no arribem mal a saber quants n'hi ha. No hi ha un registre unificat, però es calcula per dades europees, que més o menys un 7% de la població pot estar afectada, que això correspon pues, a l'estat 3 milions, a Catalunya, com heu dit, més o menys mig milió de persones que podrien estar afectades, tot i que molts no estan diagnosticats. És a dir, que la dada real de per registres, quan després parlem de malalts ja diagnosticats, les dades són encara més minces. Però es calcula que hauria d'haver-hi, si tots estiguessin diagnosticats, pues un 7% de la població.
Els medicaments que tracten les malalties rares se'ls anomenen medicaments orfes. És un nom que ens ha cridat molt l'atenció. Per què se'ls anomena així?
Bueno, això és una nomenclatura que ve dels Estats Units i que es deien orfes. De fet, es va fer amb molt bona intenció, o sigui, es diu orfa amb una intenció molt bona, perquè era una miqueta com quan fem orfanats, no? Per intentar acollir a la gent que té problemes, no? El medicament orfes, la definició és aquell que és un medicament que pot ser eficaç en el diagnòstic o tractament, però d'una malaltia que justament per la seva baixa rendibilitat econòmica la indústria no apostaria per ells. Però no és, justament es va crear aquest concepte per donar unes subvencions estatals per una qüestió de salut pública i d'equitat, i tant Europa, la Unió Europea, els estats, però sobretot la Unió Europea com Amèrica, donen uns incentius econòmics perquè aquesta falta de rendibilitat privada que tindrien per investigar sobre una malaltia minoritària, que per definició seria poc rendible perquè hi ha pocs malalts a tractar, sí que hi hagi un incentiu a favor, és a dir, que es diuen fàrmacs orfes perquè tenen un altre incentiu per poder-se investigar.
Si parlem de les malalties en si, parlàvem d'aquestes dades, han augmentat en els darrers anys o és que l'avanç de la ciència i la medicina han permès descobrir-ne algunes que fins ara no sabíem que existien?
Bueno, clarament l'avenç de la ciència en general, que després s'aplica a la medicina, com la genètica, la metabolòmica, etc., ha fet que s'estiguin descobrint contínuament nous trastorns i, de fet, ara si tot la nomenclatura de totes les malalties està canviant. I sí, va permetent que es vagi diagnosticant i creant noves nomenclatures, nous diagnòstics i evidentment, com el que solament es reconeix allò que es coneix, com que hi ha més coneixement sobre les malalties rares, més difusió, que també això és fonamental, si els professionals sanitaris, si hi ha més mitjans tècnics per diagnosticar-les, cada cop es diagnostiquen més malalties i més malalts dins d'aquestes malalties que abans poguessin haver passat desapercebuts.
A dia d'avui, en què parlàvem d'aquesta investigació, ens parlaves de, ara fa uns moments, de la investigació. A dia d'avui, doncs, en què se centren les investigacions? En el diagnòstic previ, en buscar teràpies per millorar la qualitat de vida o en curar aquestes patologies?
bueno, en tot. O sigui, per sort, no? Una de les coses molt importants és que per sort l'avanç de totes les tècniques i de coneixement científic, especialment en les matèries, no totes són genètiques, però gran part tenen una base genètica, el gran salt qualitatiu, quantitatiu que hi ha ara amb la genètica i amb el coneixement en general, ha fet que el coneixement fins que des del laboratori o des de la tècnica fins que arriba al mapa passen molts anys, però el fet de que hi hagi cada cop molt més coneixement de genètica, del metabolisme humà, etc., ha fet que després es desenvolupin tècniques que arriben a tot arreu. Ja hi ha no molts, però hi ha tractaments que poden curar o suplir les malalties, hi ha més tècniques per diagnòstic precoç, i evidentment també hi ha una sensibilitat més important per fer de sempre, si no un tractament curatiu, com a mínim tractament que li donin la qualitat de vida. I això hi ha un canvi bastant important en els darrers anys.
Clar, efectivament, perquè una de les parts més complicades deu ser fer el diagnòstic d'aquestes malalties, no? Perquè les famílies sempre diuen que van d'especialista en especialista fins que no troben realment el que realment els hi passa, oi?
I és molt difícil. Són unes malalties, s'ha de considerar que ja es diu més o menys unes 7.000 malalties rares, i a més, cada malaltia té unes formes de presentació molt diferents. És a dir, que després dins de les 7.000, cadascuna d'elles, a part de ser infreqüent, que ja és difícil reconèixer-la, cadascuna d'elles es pot manifestar de maneres molt diverses, de manera que el diagnòstic és per definició difícil, i molts cops, pues, per desgràcia, hem de donar molts tons fins trobar algú que ho pugui sospitar, que després ho pugui confirmar, i després, evidentment, remetre, és bo que hi hagi una red, no? Que això sí que ha millorat també, perquè després el malalt diagnosticat pugui anar al centre on hi hagi més experiència en aquest trastorn.
Però sí,
habitualment és difícil.
Parlaves de vegades que hi ha alguna sospita. És possible fer-ne un diagnòstic precoç? I en aquest sentit, llavors, quin paper hi jugaria la genètica? Uns pares que potser tenen la sospita de que pugui patir alguna malaltia el seu fill a causa d'aquesta alteració?
Bueno, ara la veritat és que això ha millorat molt, o hi ha moltes més eines. Evidentment, el món de la genètica és la llei per especialistes, i això també ho afavoreix, i després la genètica també cada cop pot fer més, en lloc de solament per sospita d'una, dos, tres malalties, fins i tot ara ja és que poden fer més diagnòstics, però no existeix una prova genètica universal per dir-ho, que diagnostiqui qualsevol de les malalties, perquè és molt més complexa que això a dia d'avui. Llavors sí que hi ha un diagnòstic precoç, però sota sospita. És veritat que si hi ha la sospita d'una malaltia sota pediàtrica, pues, els pares donen algun tomb, però a dia d'avui els pediatres també estan molt més formats, i molts cops, pues, es diagnostica en pediatria, pues, si hi ha una sospita, habitualment es diagnostica relativament ràpid.
Efectivament, sobre aquest tema t'anava a preguntar ara mateix si existeix ara algun criteri comú a l'hora de detectar aquestes malalties, més enllà de la tecnologia i de l'avanç científic, sinó també en la formació del personal sanitari, com ens estaves explicant ara dels metges especialistes en pediatria?
Bueno, en principi, com a criteri unitari és impossible, perquè són 7.000 malalties, que no hem de ser presumptuosos, ningú pot ser expert en 7.000 malalties, però sí que és veritat que el món de les qüestions infreqüents sí que s'ha canviat una miqueta també el tarannà, és a dir, quan una cosa és comú, pues ja està, però si és infreqüent ara, abans de dir, bueno, pues no es pot fer res, que era una de les qüestions que havia privat molt la investigació, i ara com que hi ha tractaments de moltes de les malalties o hi ha tècniques diagnòstiques, ara els professionals, quan veiem alguna cosa infreqüent, continuem investigant. De manera que d'allò, però de forma comuna no pot haver-hi, perquè és un, o sigui, de fet és un camp que és molt ample. O sigui, quan parlem de 7.000 malalties estem barrejant pues simplement pel criteri que són poc freqüents, però que hi ha de tot tipus de malalties dins de la malaltia.
I parlant del camp de la investigació, què s'estudia ara mateix de les malalties rares a dia d'avui? En què se centren les persones que estan investigant aquest àmbit?
Bueno, pues el mateix, com que són tantíssimes malalties, hi ha de tot. Hi ha des d'investigació clínica d'eficàcia de tractaments, que són dels tractaments que s'estan aprovant, o dels tractaments experimentals que hi ha, dels anomenats medicaments orfes. Hi ha una línia d'investigació mundial, no?, en genètica, que és la que més cridanera és, no?, que és la seqüenciació, moltíssims centres a tot arreu que estan fent molta investigació, hi ha centres de bioquímica que també aporten la seva experiència, és a dir, que és una investigació molt global, o sigui, en el fons és una de les puntes de llança de la investigació biomèdica a dia d'avui, en tots els àmbits.
Existeixen iniciatives polítiques i plans d'actuació en el camp de les malalties rares a nivell nacional o mundial que s'estigui fent esforços perquè no caiguin en l'oblit?
Jo crec que aquest és un dels canvis més importants que hi ha hagut i una de les, també s'ha de dir, és respecte inicialment dels pares dels nens afectats i després ja de molts malalts, que és que els malalts s'han associat, han fet una pressió per buscar que no decaigui l'esforç, que no sigui per una qüestió merament economicista pel fet que no s'investigui aquestes malalties, i això ha fet una pressió positiva respecte als governs també, i a part de que és un àmbit de coneixement. I llavors, per exemple, en Europa fins i tot hi ha un programa marc d'investigació específic que obliga o insta els estats a que aquest tema no decaigui, que d'allò hi ha un projecte europeu que és Orfanet, que ajuda a que es treballi en red a tota Europa, hi ha iniciatives de divulgació dins dels metges, hi ha una agrupació espanyola de malalts que ho ajuda, una europea, Euroordis, FEDER, i els governs, la veritat és que van en red i sí que s'està avançant bastant en les malalties rares.
Parlaves...
Després hi ha el petit cas de els casos d'estrès individuals, no? del malalt individual que tingui traves per arribar a un tractament, etc. Però en general sí que hi ha una iniciativa pública darrere, especialment des d'Europa, perquè això avanci i s'ha notat molt.
Parlaves d'aquest cost econòmic i davant les investigacions, jo et pregunto, quin és el criteri dels investigadors que pugui despertar el fet que es posin a investigar aquest tipus de malalties rares? Perquè en alguns casos potser aquesta malaltia la pateixen molt poques persones a l'Estat i en canvi d'altres malalties potser sí que n'hi ha més gent, potser hi ha un centenar de persones que la pateixen i potser bé... És un criteri que jo ara estic posant com a exemple, no? Podeu pensar que és més urgent potser a començar a investigar per una malaltia que té un centenar de persones que no pas una que en té dos o tres.
Bueno, justament, llavors, si s'acceptés aquest criteri, solament s'investigarien les més prevalents, no? Les més prevalents. Jo crec que l'individu, bueno, això justament a mi m'ha portat a la malaltia rara, no? És cada persona, per ell, és la persona més important del món, no? És a dir, siguis dos, siguis cent, o sigui, l'escola no solament és quantitativa, sinó qualitativa. Pel pare que té un fill afecta d'una malaltia, tots que fos l'únic en el món, per ell aquesta malaltia és la més important. La investigació, a més, no solament ha d'anar per un rendiment, sinó que la investigació darrere de la investigació hi ha també una passió pel coneixement. I llavors les malalties rares, entre cometes, entre altres coses, com que moltes tenen base genètica, són un model per poder arribar a coneixement, no? De manera que la investigació bàsica en genètica sempre es produeix. Això, a més del benefici per malalties minoritàries, pues, això és el premi, no? Però la investigació sempre s'ha de produir, aquest és el meu parell, i de molta gent, que la investigació no solament ha de ser per un benefici immediat, sinó que de vegades el coneixement pur també és important. Això havia fet que abans que hi hagués un tractament també s'investigava.
Per anar acabant, Javier, l'última pregunta, i és quin tipus de procediment se segueix quan un pacient se li diagnostica una malaltia d'aquest tipus? Un cop se li ha diagnosticat, se li fa que un seguiment, un tractament?
Bueno, depèn. Això ja dic, clar, el problema és que juntem, depèn quin tipus de malaltia. Hi ha moltes que no tenen tractament, per exemple, en un centre en l'adult que no tenen tractament a dia d'avui, llavors el que fas és com amb qualsevol altre malalt, se crea un seguiment, intenta minimitzar els efectes que puguin ser d'aquesta malaltia o d'altres, que en tingui. En els casos que hi ha un tractament indicat, doncs és buscar-li el tractament més indicat, i està, quan es diagnostica, sí que s'ha de fer sempre un seguiment també per mirar si no va sortint alguna novetat sobre aquesta malaltia, que jo crec que també és important, perquè justament com que estem en una etapa frontera, no? Hi ha malalts que ara no tenien un tractament i que 3 anys més tard sí que existeix, i se'ls hi ha d'oferir, evidentment. Però són molt heterogènies. Hi ha malalties que el tractament pot ser des de fer una dieta, una dieta con malalties metabòliques que han de fer una dieta exenta d'algun producte que els caigui malament, i això és el tractament. Llavors és educació sanitària sobre el malalt i la família, per exemple. Hi ha malalties que requereixen un tractament d'alta complexitat i llavors han d'anar a un centre de test nivell per posar-s'ho, no? O sigui que ja són molt heterogènies.
Doctor Javier Herranz, especialista en medicina interna i responsable de la unitat de malalties rares de l'IDC Hospital General de Catalunya. Moltes gràcies per cedir-nos una estona del teu temps per atendre la nostra trucada telefònica i així parlar una mica doncs, del Dia Mundial contra les Malalties Minoritàries.
Moltes gràcies i gràcies a vosaltres per donar difusió a les malalties minoritàries.
Moltes gràcies, bon dia.
Bon dia.
God knows what is hiding in those weak and drunken hearts. Guess he kissed the girls and made them cry, those hard-faced queens of misadventure. God knows what is hiding in those weak and sunken lights. Fiery thrones of muted angels giving love but getting nothing back. Oh,
i amb aquesta música tan maca, protagonista de la campanya del Dia Mundial contra les Malalties Minoritàries, tenim aquí a l'estudi amb nosaltres, ens acompanya Maria Bang, mare d'una nena, de la Nàdia, que pateix Shua, síndrome hemolítica urèmica atípica, una malaltia rara que pateixen 150 persones a l'estat espanyol. Bon dia, Maria, i moltes gràcies per acompanyar-nos.
Buenos días, muchas gracias a vosotros.
Presentàvem a l'inici doncs, d'aquesta conversa que la teva filla, la Nàdia, tenia Shua. Parlàvem doncs, que Shua respon a la sigla síndrome hemolítica urèmica típica, un nom llarguíssim, però tu ens pots explicar molt millor, qui millor que ens pot explicar què és el Shua que tu, Maria.
Sí, és una enfermedad ultra rara, grave i en alguns casos mortal. Es una enfermedad que afecta a la sangre, a los riñones, causa fallo renal, crea microangiopatía, que son pequeños trombos en los vasos sanguíneos y bueno, aparte de ser ultra rara, es una enfermedad muy, muy peligrosa, ¿no?
El diagnòstic precoç és molt important per tal d'encertar el tractament. Com vau detectar la malaltia de la síndrome de la Shua a la Nàdia?
Nosotros justamente empezó hace un año ayer. Mi hija estuvo 12 días, empezando el 26 de febrero de 2014, con fiebres altas de 40. Acudimos varias veces a urgencias, en varios distintos hospitales y CAPS, y al final se la ingresó en el Hospital San Pau el 10 de marzo y estuvo ingresada un mes. El primer día pensaron que era el SHU típico, que es el mismo nombre pero acabado, bueno, no ha acabado en atípico, que es el 90% de los casos, pero en su caso no fue esto, fue el atípico, que solo son el 10% de los casos. Afecta a uno o dos personas por cada millón.
¿Quina edad té ara la Nàdia?
Ara tiene dos y mig, dos y medio.
Té dos anys i mig. Parlaves del xiu típic, potser doncs no és tan greu, tan perillós com el que té la Nàdia, que és l'atípic, oi?
Sí, el típico es grave también, pero es causado por la bacteria E. coli, que por ejemplo hay muchos casos en Argentina por el tema de la carne. El de Nadia es ultra raro, como decía antes, es muy difícil también de diagnosticar y lo más importante es diagnosticarlo en los primeros 48 horas. ¿Por qué? Porque como tiene esta afectación en la sangre y crea trombos, el primer fallo que hay es el fallo renal, que son los riñones. Y si no se detecta a tiempo y se les medica, el fallo, bueno, los riñones pueden dejar de funcionar y hay que acudir a un trasplante.
Clar, perquè ell abans no havia presentat cap dels símptomes que dèiem de la febre, del trobar-se tan malament. Quin és el dia a dia de la Nàdia? Hi ha alguna cosa que tingueu en compte a l'hora del seu dia a dia, de l'escola, de fer esport?
Ahora mismo Nadia es una niña feliz, es una niña que hace una vida semi-normal, yo diría casi normal, pero casi. Después de estar un mes en la UCI, salió y al cabo de un mes y poco ya empezó a ir al colegio. Ella cada 15 días tiene que ir al hospital a tomarse la medicación intravenosa, que es la medicación eculizumab, que es justamente una droga huérfano, como decía el doctor antes. Y esto es lo que la mantiene ella viva porque frena el proceso de la enfermedad. Aparte de eso, hace vida normal, pero ha de tomar antibiótico cada día porque esta medicación la debilita contra otros viruses. pero si no tomara esta medicación, o a lo mejor no estaría hoy aquí con nosotros, o estaría en hospital cada dos días haciéndose diálisis, que es lo que hacen muchos otros pacientes que no tienen acceso a esta medicación.
Aquesta medicació, doncs, per sort, la Nàdia pot accedir, no com altres famílies de malalties rares que sempre es queixen del cost econòmic tan gran de la investigació de les malalties que pateixen els seus familiars. La Nàdia, en concret, doncs, ha pogut accedir a aquest tractament, el cost econòmic familiar no ha sigut tan elevat perquè li proporciona, doncs, la seguretat social?
En nuestro caso, efectivamente, es una medicación que está aprobado en España y en muchos otros países del mundo, pero no en todas las comunidades lo están ofreciendo porque tiene un coste muy, muy elevado. Y en nuestro caso hemos tenido la suerte que en el hospital donde nosotros ingresamos pues se aprobó y efectivamente lo paga CatSalut.
¿Coneixes algun cas més d'això a Catalunya?
Sí, ahora mismo somos 5 casos. Tenemos a 2 niños más en otro hospital de Barcelona y 2 adultas conocidas en Tarragona. Y bueno, estamos todos hechos una piña en España. En España se supone que hay unos 150 casos, pero no se conocen todos o no nos conocemos aún todos. Pero tenemos una asociación que es ASHUA, que es A-S-H-U-A. Es, si lo queréis mirar, y ahí es donde todos nos informamos, nos apoyamos un poco para también apoyar a los que no tienen acceso a la medicina.
Un cop la Maria ens ha portat informació sobre l'associació, que volem que ens en parlis amb més profunditat. Maria, un cop diagnosticada la Nàdia del Xua, ràpidament vas buscar l'associació que us poguessin ajudar, que us poguessin donar consells?
Sí, enseguida, la verdad es que fueron en el hospital mismo, los médicos nos hablaron de ello y lo buscamos y nos hicimos contacto enseguida. Es primordial que encuentres o que haya una asociación, porque la asociación, por un lado, apoya al paciente, a las familias, pero también da información, ¿no? Y te pone en contacto, pues, con médicos en otros países. Hay una alianza de asociaciones que somos ahora, pues, Estados Unidos, Australia, India, Alemania, España, Francia. Es importante porque también, bueno, acudimos a reuniones, a congresos para poder informarnos más. Y el apoyo de la asociación, en este caso, hace poco, el científico que investiga al ser una enfermedad genética, investiga esta enfermedad, pues había pedido un crowdfunding y como asociación dimos muchísimo apoyo para conseguir dinero para este crowdfunding. Y entonces es muy interesante porque este investigador ahora nos ha invitado a ir a conocerle en Madrid y vamos a ir a conocerle para que nos explique las investigaciones que están haciendo sobre la enfermedad de nuestros hijos, ¿no?
Mentre parlaves m'estava mirant que ens has portat algunes targetes, llapisos, pulseres. Per anar acabant, Maria, els oients que ens estiguin escoltant, si volen participar, si volen col·laborar de l'associació, com ho han de fer?
Entren en la pàgina web de ASHUA, que és www.ashua.es, y lo mejor es comprar una pulsera y difundirlo así, hacerse una foto con la pulsera y subirla a las redes sociales.
Tenim pulsera, també tenim llapis, tenim un boli molt graciós en forma de xeringa,
sí,
d'infermera, i després ens has portat aquí unes targetes i veiem aquí a Juan Tamariz, el mag, que us l'ha firmat.
Sí, y el Junque también, el mago Junque. Lo que estamos haciendo es, cada vez que hay un famoso que viene a la ciudad, sí, hace poco fuimos a, un amigo mío fue a la Fórmula 1 y se hizo fotos con la pulsera Carlos Sainz Jr. Intentamos que se hagan fotos con la pulsera de los famosos porque pensamos que cuando subes fotos de los famosos a las redes sociales es la forma más rápida de difundir la imagen de la pulsera y la asociación, y así poco que todo el mundo vaya conociendo la enfermedad del...
I tant, m'imagino que les xarxes socials deuen fer una tasca molt i molt gran, us deuen ajudar moltíssim a l'hora de difondre la tasca de l'associació.
Sí, sí, muchísimo. Ahora estamos con FEDER también y Eurordis y estamos haciendo mucha campaña para mañana, para el Día Mundial de las Enfermedades Raras, y la verdad es que es muy importante porque es la única forma que podemos salir ahí y dar a conocer la enfermedad y conseguir ayuda y apoyo.
Maria, moltíssimes gràcies per atendre'ns al Sant Cugat a Fons. Que demà vagi molt bé aquest acte que dius que esteu preparant, i donant-li molts petons i moltes abraçades a la Nàdia.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per vostre apoyo i interès.
Sant Cugat a Fons, a cugat.cat.